A l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com està l'arquitectura tradicional i una de les plomes més coherents de la literatura hispanoamericana passen avui per l'Aviador. Per cert, fa una hora que han conegut les nominacions a Goya, La Cena, Los Domingos, Mas Paloma, Cirat i Sorda són les candidates a millor pel·lícula. Comença la cultura a IB3 Ràdio. Benvinguts.
L'arquitecta Cristina Llorente ens parlarà avui d'arquitectura tradicional en l'habitatge de Mallorca i Eivissa. Això dins aquesta secció setmanal que se diu El paisatge invisible, amb la qual començam el programa els dimarts. Després, la llibretera Maria Cuenet ens destacarà el més important de les obres de la poeta, assagista i novel·lista de Nicaragua, Gioconda Belli. I per acabar, us en faran 5 cèntims dels llibres més prestats a la xarxa de biblioteques municipals de Palma, Bibliopalma, durant tot el 2025. Ho farem en conversa amb un dels bibliotecaris d'aquesta xarxa, en Jaume Belda, de la Biblioteca Municipal Joan Alcover, que està en el carrer de Ciutat que du el mateix nom.
Són les 6 i 6 minuts amb Miquel Àngel Fiol al control tècnic. Arrenquem.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
Idò d'arquitectura tradicional i també dels reptes que ens deixa el 2025 va a la secció d'avui. Hold me while my head flowing lost in it. Hold me when the small world gets too big for me. Hold me 'cause this time apart feels infinite. Hold me tight and I'm lost in silent happiness. Hold me as the atmosphere begins to spin. Hold me as the rocket fuel starts kicking in. Cristina Llorente, com estàs?
Molt bé, bones tardes.
La nostra arquitecta, urbanista i passatgista de guàrdia. Totes aquestes coses. Com has començat el 2026?
Bé, la veritat és que bé, tranquil·la.
Fins a quan se demana això?
Quan se diu bon any, no?
Bé, jo és que no ho dic ja ni el dia 2, són coses que, convencions que se m'escapen sempre, se m'obliden. Però, clar, això de com has començat, ja dia... Quin dia és avui?
Dia 13.
Dia 13. Mm-hmm. Ja ve una mica tard, però...
Ja, bé, he començat bé, o vaig començar bé.
Molt bé, mm-hmm. I també la secció que continua en aquest avió de 2026, deies o dèiem que volíem parlar d'arquitectura tradicional i de moltes coses més, en realitat.
Sí, perquè començarem l'any xerrant de reptes que mos deixa 2025 en quant a arquitectura, en quant a urbanisme i a paisatge, i jo crec que reptes principals, número 1, coincidirem que és l'habitatge. Pot ser el número 2, podria ser la pressió turística, i d'altres reptes podríem xerrar de protecció del territori amb aquests projectes, amb aquests macroprojectes energètics que van sorgint com a bolets en el paisatge rural, o d'aquesta construcció que se va també obrint pas, o de desplaçament de les economies tradicionals a favor dels usos turístics o també d'aquests grans projectes energètics, com dèiem, no? I després començant també amb el repte de molts de projectes estratègics. En el cas de Palma, tots aquests concursos públics que s'han llançat darrerament i és que pareix que se llançaran aviat i que, bé, que no sé molt bé com enfrontarà l'administració pública tots aquests concursos ni si arribarem a veure l'execució de qualcun d'aquests projectes que estan darrere aquests concursos. Estan xerrant de la plaça Major, de GESA o des Metropolita.
Home, no? Entre d'altres, a veure, què vols dir, tu?
Si s'arribarem a veure materialitzats. O sigui, aquests concursos són processos molt llargs, no? Primer se llança el concurs...
Però què vols dir? Però això, com a mínim, en 6-7 anys estaran fets, no?
A veure, en 6-7 anys, però clar, en un moment donat, però...
No, de vegades te poses existencialista, no sé, vas dir un dia apel·lant-te a la teva edat, no? Jo és que ja... I clar, vaig haver de recórrer a la cotació i dir-li a l'audiència que tenies 40 i pocs. Vull dir que no vos està xerrant, que no passaria res, però no vos està parlant una dona nonagenària.
No, però me referia en quant a concursos, no en quant a la meva edat, que vorem passar aquest tema.
Vull pensar que sí que vorem.
però vull dir que tots aquests concursos suposen una despesa molt important, mm-hmm. no? I que molts d'ells s'acaben deixant aparcats perquè no entren dins els pressupostos, no? I que igual sí que se materialitza un, però si se llancen tants de concursos a la vegada, és molt difícil que s'executin tots aquests projectes en un termini ja no breu, mig, no? Perquè suposen uns pressupostos alts. I
però mira el marit, te pot agradar més o manco mm-hmm. el projecte i el resultat, però és vera que jo era d'aquests que pensava... Això estarà...
Ja està. Bé, ja veurem.
Encara no l'he transitat, ni caminant ni en vehicle, i no puc opinar massa, però ja està, això.
Ja veurem, però bé, només pensar en Plaça Major i GESA se hace un poco bola, però bueno, ja veurem, tant de bo, els vegem amb un curt termini o mig termini. Però bé, agafant aquest primer tema, aquest top one, no, dels reptes que se mos han plantejat a 2025, i se mos seguiran plantejant en el 26 i molt probablement en el 27, que és l'habitatge, uh-huh. Perquè el darrer mes de l'any des del govern s'anunciaven més de 1.200 nous habitatges públics que estaven en tramitació, no?, a través de Sivab, i això suposarà, en el cas de que s'arribin a treure, que esperem que sí, un increment d'un 50% aproximadament respecte al parc públic que tenim actualment, que és una bona notícia, tot i que encara no s'arribarà ni de molt a ses quantitats desitjables d'habitatge públic que hauríem de tenir, no? Uh-huh. Està previst que el 90% d'aquests habitatges anunciats comencin ses obres durant 2026. És una bona notícia, també esperarem en candeletes que això passi, perquè és ben necessari. I ja hem xerrat en aquesta secció de l'arquitectura pública que va començar a fer Sivabi fa uns anys i que suposa un nou full de ruta per aquesta arquitectura pública, perquè rara vegada l'habitatge públic rep premis o surt a revistes o se converteix en referent, i en el cas de Sivabi sí que s'ha aconseguit. Recordem que hi ha un monogràfic del Croquis, que és una de les revistes de referència d'arquitectura i construcció d'Espanya, que ha dedicat un monogràfic a l'arquitectura de Sivabi, cosa que és totalment inaudita i és molt lloable, no? També l'obra de Sivabi ha estat present a la Bienal de Venècia, la Bienal d'Arquitectura de Venècia, per tant, també... És una bona notícia i per l'arquitectura pública. I que allò, una de les coses que ha fet aquesta arquitectura pública de Sivabi és demostrar que les solucions vernaculars, les solucions tradicionals, són sovint les més convenients, no? Tant si xerrant de materials, com pot ser l'utilització d'esmerès o de la taula àrab, com dels sistemes, si xerrant d'aprofitar sinèrcia tèrmica o d'aquestes solucions basades en materials naturals, com ara la recuperació d'aquesta illa tèrmic amb Posidònia, no?
Uh-huh, sí.
Que, bé, a més de reforçar la indústria local, mos retornen en aquesta arquitectura vernàcula que era molt més sostenible. Jo aquesta paraula ja la troc com molt manida i ja me costa dir-la, però és així, no? En el final eren solucions que requerien un cost i uns recursos, tant econòmics com com naturals molt, molt més petits, no? I també aquesta arquitectura ha recuperat aquests elements tradicionals meravellosos, com per exemple els festejadors, no? que són aquells espais a de vora les finestres que servien precisament per això, no? Per festejar les parelles baix la atenta mirada de mares i predines, no? I s'ha fet com aquesta relectura d'aquests elements, no? I s'han tornat a aplicar i tornen a aparèixer en aquesta arquitectura pública, no? Perquè, clar, d'on venim? D'on surt tota aquesta arquitectura vernàcula? Anem a l'etimologia, no? d'aquest habitatge i d'aquesta llar, no? Que si cercam la definició de llar... trobam que és un lloc on una persona o un grup de persones habiten, afavorint la sensació de seguretat i de calma. D'aquí apuntar la diferència entre llar i casa, que se referiria només a l'habitatge físic, no? I, de fet, llar deriva del llatí focus, que, evidentment, mos du a la paraula foc, i precisament en català també deim aquesta llar de foc, no? O el hogar, en castellà, que era el lloc entorn de la qual se reunia la gent i que proporcionava, a part d'aquest espai de reunió, proporcionava calor, proporcionava un lloc on cuinar i proporcionava protecció, si encara me n'anam més enrere, no? D'aquest foc que protegia dels animals ferotges, no? Per tant, trobam que aquesta llar precisament ha de ser això, no? Hem de perdre de vista aquesta etimologia i aquest origen de sa llar, de sa habitatge com a lloc de trobada i com a lloc de confort, no?
Mm-hmm. I tot això el passam un poquet també per la turmis d'aquest repte, i clar, seria més que raonable i aconsellable tenir en compte precisament aquestes iniciatives, no? Per poder utilitzar el material d'una manera més sostenible.
Sí, clar, a més, ara que bé, que cada vegada mos hem de fixar més amb aquesta petjada de carboni de tot allò que feim, clarament la petjada de carboni d'aquest tipus d'arquitectura és molt més baixa que segons quin tipus de construcció i de sistemes que trobem a l'actualitat. I a més funciona molt millor, no?, enfront del clima, per exemple, i enfront d'aquestes temperatures extremes o d'aquesta manca de recursos que cada vegada serà més pronunciada, no? Mm. I bàsicament això era el que tractava de fer, el que feia l'arquitectura tradicional. Per una part, resolia els problemes de manera eficaç i, per altra banda, econòmica, per tant, era una arquitectura molt racional. I després materialitzaven al final a l'espai una determinada cultura, no? Perquè responia a les necessitats de qui habitava. Recorden que, a més, era una arquitectura anònima, no, darrere no hi havia cap arquitecte que signés un projecte, sinó que s'anava construint en base a les necessitats de la gent que l'habitava. I una característica super important és que era una perllongació del paisatge, no? Perquè emprava els elements que tenia presents per un tema d'economia, no? De mitjans i economia de tot més, no? I en el final trobàvem que era una arquitectura totalment integrada en el paisatge i en el mitjà on se trobava, no? I m'agradaria també xerrar una miqueta, a part d'aquestes característiques que són genèriques de tota l'arquitectura vernàcula, no només de sa balear, de bon bé aquesta arquitectura popular, tant sa de Mallorca com sa d'Eivissa, que com sabem és ben diferent, perquè, bé, com, ja que xerràvem d'aquesta materialització de ses cultures, hem de saber que l'arquitectura popular mallorquina ve primer de la domus romana, no? Imaginem-nos una casa d'aquests nuclis urbans, sobretot en els pobles, on la casa, l'habitatge, ocupa la primera crugia, és a dir, la franja més propera a la façana, en el carrer, i deixa lliure la resta de la parcel·la en forma d'un gran pati. Després aquesta casa podia créixer en crugies paral·leles a la façana, però sempre amb una seqüència de ple, buit, ple, buit, ple, no? Mm. És a dir, tindrien com sempre aquests patis que, com dèiem, tindrien el seu origen a sa casa romana. Després, si pensam en sa arquitectura, ses possessions, bueno, hauríem d'anar més a una idea de sa casa andalusí, on trobam tres espais paral·lels a sa façana en els quals s'entra pel centre. Val? Podríem dir que és igual o similar a sa romana, però sense un pati, no? Diríem que és un volum, un únic volum.
Amb de quina foscor, que sigui més fosques, no? Les construccions tradicionals mallorquines, que sempre són un element que crida l'atenció, no?
Uh-huh. Sí, això també respon... Clar, i també respon a un tema climàtic, no? Finestres petites, obertures petites, per evitar pues, sortida de sa calor en hivern i centrada de sa calor en estiu, no? Bé, amb els temps en aquesta casa andalusí s'hi afegirà una segona planta, que primer serà un graner i després serà una ampliació de l'habitatge, cosa que provocarà la necessitat d'incorporar-hi una escala, i en el moment en què la segona planta passa a ser habitatge, el graner ocuparà un espai lateral, un espai annex lateral, juntament amb un aljub i un molí de vent. I aquí ja, si mos hem anat imaginant aquesta adhesió de volums, tindrem en el cap ja aquesta imatge d'una típica possessió de rural de Mallorca, no? I com a tercera tipologia, on tornem als nuclis urbans, tindrien la casa gòtica catalana, que aquesta és la que coneixem, que dèiem que té un primer aigovés, un segon aigovés, no? Són uns habitatges amb unes façanes molt més estretes, passant de 16 metres de la casa romana a uns 4-6 metres d'aquesta casa gòtica catalana, sí. I per tant se canvia l'orientació, val? Quan creix en profunditat, com us apareix aquest mur de càrrega intermedi, que si tenim en ment també una casa de poble típica, també mos ve en el cap com aquest mur molt, molt ample, perquè és de càrrega en el centre de sa casa, i té aquests aigovessos que dèiem, no? L'herència romana que agafa aquesta casa gòtica catalana és que des del carrer sempre se veu el pati de darrere, aquesta visió que creua tota la casa i que fa que des del carrer puguem veure fins en el pati, que és una visió preciosa perquè sempre veiem com aquests patis meravellosos tots plens de plantes, no?
Molt bé, idò, quin repàs més maco l'arquitectura tradicional, centrem-nos una mica a Mallorca i Eivissa. Ens queden molt de reptes encara per les pròximes setmanes.
Sí,
i
de fet...
qualque punt més sobre...
Exacte, la setmana que ve anirem a sa d'Eivissa, en xerrat de sa de Mallorca. La setmana que ve veurem com s'agrupen aquests habitatges i de on venen aquestes agrupacions, i passarem també, farem un repasset a sa casa pagesa a Eivissa, que ben interessant.
T'agrada, no?
M'encanta.
Com no? Gràcies, Cristina.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, 6:21, continuem.
IB3 Ràdio és diversitat.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuenat.
Continuem el programa ara amb Miguel Soler, el control tècnic, i avui a la secció de literatura, una gran de la literatura hispanoamericana.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimenti.
Aquesta preciosa cançó de la Manoni, que sempre és benvinguda a l'aviador. Maria Cunet, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, iniciem, encetem aquesta secció avui dedicada, com deien, a una dona, una donassa, no? En tots els sentits, jo crec.
Exacte, en Gioconda Belli. Més concretament, però ens centrarem en una novel·la. Uh-huh. I és perquè, així com han començat l'any amb aquest atac imperialista als Estats Units, Venezuela, pues val la pena recordar que això no és la primera vegada que ho fa als Estats Units, tot i que ja ho sabem. Uh-huh.
I el que fa 20, no?
Sí,
és molt recurrent.
És molt recurrent.
Que ara és més pornogràfic, Ventura.
Exacte, segons no, els experts sí que marca un abans i un després en sa manera, mm-hmm. Però això d'intentar controlar els governs de Llatinoamèrica és una pràctica molt freqüent. Mm-hmm. I si ens centrem en Nicaragua, Estats Units hi va intervenir a principis del segle XX. El resultat de sa intervenció va ser col·locar, quan ells se van retirar, van col·locar qualcú de la seva confiança, del seu bàndol, que diguem, en el cap davant del uh-huh. país, que era Anastasio Somoza García, uh-huh. i com a dictador, i va ser una dictadura que va durar més de 40 anys, i que si se va acabar, va ser gràcies a la resistència de guerrilles i a la lluita que van dur a terme el Front Sandinista d'Alliberament Nacional, que juliol del 79 varen derrocar la dictadura.
Crec que va ser també l'inici de l'any maçona, no? que eren dates prescudes a Cuba. Tampoc vull ser ara, me vull fer el listillo, però me sona que era a principi d'any.
En tot cas, era el 79, mm-hmm. i aquell dia, pues, entre altres coses, hi havia una Gioconda Belli entrant amb un camió a Managua, i feliç perquè la revolució havia triomfat, no? Na Gioconda Belli és poeta i és novel·lista nicaragüense i va formar, com he dit, va formar part del Front Sandinista de Lliurement Nacional, i els primers anys de govern sandinista va ocupar també alguns càrrecs. Va començar sent la directora de la tele, uh-huh. del primer govern revolucionari, no? En el Front Sandinista de Lliurement Nacional hi formaven part gent de diferents classes socials que se formaven conjuntament amb diverses lectures i que duien la lluita en la clandestinitat, perquè, clar, visquent una dictadura, pues, estaven sempre en perill de mort, no? Qualsevol oposició. I 9 anys més tard, del triomf de la revolució, na Gioconda Belli va deixar plasmada la seva experiència revolucionària, seus anys de lluita, de clandestinitat i de triomf revolucionari, en una novel·la, La mujer habitada, on ella, d'aquesta novel·la, diu... La novel·la està protagonitzada per Nalavinia, una jove arquitecta, i ella diu, na Gioconda Belli, "Yo creo que el personaje que más me define es Lavinia en La mujer habitada, porque en la novela cuento el problema de romper con su clase social, es decir, la contradicción entre sentirte privilegiada y que quieres participar en algo en que los compañeros te ven como privilegiada". Això és veritat que és un fet bastant central de la novel·la, però n'hi ha molt més. Lavinia és una jove arquitecta que s'ha format a Europa i que torna a lo que és Faguas, que és l'alter ego de Nicaragua. Faguas és un país que no existeix, però uh-huh. és un país que està en una dictadura militar, i torna a Nicaragua, a Faguas, per començar a exercir d'arquitecte, i s'enamora d'un company de professió que d'aquí descobreix que forma part de la guerrilla que vol derrocar la dictadura. I ella, i doncs, mentre s'enamora d'ell i mentre va agafant consciències de les injustícies derivades del seu país i els diferents privilegis de classe, etc., comença a formar part de la clandestinitat. I en part, pues, na Gioconda Belli també ve d'una família benestant i també va tenir aquesta experiència, exacte, no? I aquesta contradicció.
Va ser el dia de 7, no? Pensava que era principi de mes, però no, va ser el dia de 7, conegut com el dia de l'alegria, quan oficialment, mm-hmm. diguem,
sí.
Se produeix el derrocament d'en Somoza.
I d'això, i La mujer habitada, la veritat és que és un exemple, per mi és una novel·la total, no sé si tu estaràs d'acord,
sí.
perquè té tantes capes...
Sí.
És una novel·la d'amor, no? Damunt d'un amor com superapassionat. A més, una novel·la d'aventures, perquè no saps què li passarà a la protagonista. Estàs en intriga de saber què passarà, i van passant coses cada vegada més estranyes i més perilloses. I també és una novel·la de consciència política, històrica, no? D'una època que molt concreta. I jo crec que Joan Canavelli també és com un símbol, no?, d'aquesta època, la seva literatura. No sé si estaràs d'acord.
Sí, sí, no, totalment. I un símbol del seu país. A més, una persona que ha mantingut una coherència, això tan difícil, no?, de mantenir al llarg dels anys. Vull dir que...
Sí, sí, perquè si anem a com, va... com ha acabat la història, no?, perquè encara continua. Ara mateix, no?, el govern de Nicaragua i en Daniel Ortega, que era un dels líders revolucionaris, però que està ancorat en el poder, i ses veus dissidents els ha enviat a l'exili, la mateixa Joconda Belli, per demostrar que no està... bueno, que s'oposava a la deriva que havia agafat el país, i el govern, sobretot, des del 2023 està a Madrid, exiliada. Li han llevat tots els béns, la pensió i la nacionalitat.
Ni més ni manco.
Sí.
Sí, en Daniel, evidentment, va mutar una altra cosa molt diferent a allò que era en aquests anys.
Tornant a La mujer habitada, que es va escriure el 1988 i que va tenir molt d'impacte i bé, com a molt de reconeixement tant per part de la crítica com d'entre els lectors i lectores, a part d'Anna Lavínia, també descobrim la història d'una altra dona, Naitza, que és una dona, l'esperit de la qual viu en el llimoner del pati de Cana Lavínia, però que també a poc se va vivint dins ella. I Naitza, la seva història és que és una indígena llatinoamericana que vivia durant la conquesta dels espanyols, i ella, juntament amb el seu enamorat, lluiten contra la invasió espanyola, no? I és ella qui, habitant en Lavínia, li dona forces per perdre la por, per posar en perill tota la seva vida i tot el seu privilegi i agafar, no?, agafar-se la lluita d'alliberament nacional, no? I això també hi ha aquesta part de realisme màgic, això, perquè realment... Quan la novel·la comença, que es Naitza que xerra. I te'n dones compte que és un esperit que viu dins un arbre i que veu una dona que ara s'ha instal·lat en aquella casa. I aquí coneixem Anna Lavínia. I bé, per mi és una de les novel·les top, que no tinc gens de bon recomanar.
Quan la vas llegir?
Avui ho pensava i sap que no ho record exactament.
Però fa 5, 10...
Sí, entre... 5 anys, sí, por ahí. O sigui, entre 5 i 7 anys.
No? Tot demanem perquè això demostra de qualque manera que està vigent, no? Que ha passat bé. Les grans novel·les aguanten molt bé el temps, el pas del temps. No? Però aquesta també. Vull dir que de vegades bueno, hi ha fets que se conten, un context que queda un poquet així com en color sèpia, no?
Sí.
Però aquesta, no? No sé, jo crec que...
Sí, perquè tot i que tracta un moment molt concret històric, se veu d'una Joconda és molt poderosa, com xerra, i crec que apela també a uns fets que en el final són... molt universals, en el sentit de que transcendeixen els temps, no? Com de, davant una injustícia tenir les forces o no per enfrontar-la, per posicionar-te...
Perquè l'alliberament dels pobles, evidentment, està més vigent que mai, no?
Exacte.
Que mai ha estat. O sigui, sempre hi ha hagut pobles que oprimeixen i pobles oprimits, no?
Exacte.
Així com a regla general, després hi ha hagut guerres un poquet més equiparables o més igualades, diguem, no? Però...
Sí.
Però oprimits i opressors hi ha hagut sempre.
Sí, és un tema que no caduca. I, de fet, ella també ja ho plasma posant la història de Nitzà, no? Bastant de segles enrere, no? Mm-hmm. Com la mateixa història, però un altre moment.
T'agrada Joconda com a poeta? Perquè és un poquet diguem que el gènere pel qual se la coneix una mica més, no? O serà?
No l'he llegida com a poeta. A tu?
T'agrada? Sí, m'encanta, m'agrada molt. M'ha acompanyat sempre, bueno, sempre, que tenc gust de raó, no sé.
No, que
crec
bé.
Que, sí, crec que m'ha acompanyat sempre, jo que sé, Cavafis, Benedetti ja va passar, no? És una... Però mira, ella no passa, jo torno, jo que andava a Benedetti no hi torno, me costa tornar.
No, ja.
A Benedetti en Neruda, no sé per què. Millor perquè ho té massa vinculats a una època molt determinada de la meva vida, no?
Ja, això passa.
Estaves descobrint coses que ells t'ajudaven a descobrir-les, i en canvi ella és com, no sé, com que té una força diferent, una energia, no sé.
Sí, té una energia molt femenina, no? Ella se reivindica moltíssim com a dona i sa feminitat, i té un costat un poc essencialista, no? Avui mirava una entrevista i deia que si les dones no fan guerra són perquè són les creadores de vida. A mi això, pues, bueno, ho dubto, perquè tenen sentiment maternal, no? Jo això ho poso un poc en pinces, no? Com tot. Però bé, jo crec que també se seva força i des d'aquest lloc també arriba... El manco jo certes de l'experiència de la mujer habitada, perquè també hi ha tot això, com arriba a llocs molt, molt clars i com molt purs i molt plens de llum, no? I... la darrera novel·la que ha publicat, per mi, jo no la llegia, però la tinc pendent, però és una bona contra a la mujer habitada,
sí,
perquè és un silencio lleno de murmullos, i és, se diu així, se va publicar el 2024, o sigui, fa poc, i és on explica la relació d'una mare i una filla des del punt de vista de la filla, però que la mare és una guerrillera de Llatinoamèrica, també hi ha la part de l'exili, etc.
He llegit referències, però no l'he llegit. Si la llegeixes tu primer,
ja te diré.
Ja me diràs.
Sí, sí.
Estava pensant que me passa més amb les poetesses que amb els poetes, això de tornar-hi. No,
sí?
No sé per què, perquè pensa en la Merini, òbviament, de Sílvia Plath, Lluís Gluck, i la pròpia Gioconda Belli, no? Que sempre me fa ganes com torna a elles i mira, no m'ha passat tant amb alguns dels poetes icònics, no? El manco que m'han format com a lector.
I creus que ja has arribat més tard a les poetesses dones? O ja
no, te diria que no. La Merini, per el tema de l'italià, de quan vaig ser italià, i he tornat amb moltes ganes, no?, per llegir-la en el seu idioma. Que és molt curiós això, no?, quan llegeix algú traduït i després en el seu idioma és com, uau, és un altre autora.
Sí.
I, òbviament, i no, jo he llegit poetesses des de sempre.
Des de sempre.
Sí.
I no sé, serà que tenen algo...
Sí, o potser som jo, no?
No, està bé, és curiós.
Com has començat l'any des del punt de vista de la literatura?
De la literatura. Idò, l'he començat llegint un llibre que tenia pendent de feia molt, que és El héroe de las mil caras, no? D'en Joseph Campbell. Tenia superpendent des dels meus estudis de comunicació audiovisual. Sí. I m'està agradant molt, perquè... Clar, jo sempre l'havia rebut com una part, com que és útil per la formació, per saber explicar històries, perquè te fa tot el viatge de l'héroe, no? Totes les seves fases, etc. Però hi estic trobant molta espiritualitat, realment. I també està clar que depèn de cada època de la teva vida trobes una cosa diferent a un llibre. I jo potser estic un moment més així, però m'està agradant molt. Molt, molt.
Quin és el que tens jove? Sí, no, és un altre d'en Campbell que tenc jo allà sempre, però quasi com un llibre de consulta sobre els mites grecs.
Sí. Probablement, sí. És un gran estudiós de tes mites i de tradicions i ritus.
Jo he començat amb un llibre que m'has deixar i que t'he tornat avui, que és el de Set de Marie Nothomb, que m'ha encantat, la vida de Jesús d'aquella manera, no?
Sí, és com vàrem acabar l'any, no?, xerrant d'ell, i tu l'has començat llegint que bé, i el poden tornar a recomanar,
I,
no?
I en Joan Fos, que...
Ah, sí?
Sí, que reconec que com a dramaturg el coneixia, però com a narrador, no? No l'havia llegit, i la veritat és que m'agrada molt.
Sí,
m'agradava ja com a dramaturg abans del Nobel, estic parlant.
Sí, sí.
I després del Nobel m'he endinsat, diguem, en la seva narrativa i és brutal.
I quin has llegit?
He llegit Melancolia, que coincideix amb el títol de la pel·lícula, però no té res a veure. I el que estic llegint ara es diu Baim.
És el darrer, no?
Sí, Baim és el darrer. I, bueno, és pura metàfora, el seu estil, no?, que sense punts, és un torrent de narració, un rat molt, també molt, molt ancorat a la idiosincràsia del seu poble, no? I la veritat és que m'interessa gairebé més l'estil que la història, que també.
Ja. Sí, t'he de dir, jo no li he donat una oportunitat en Fos.
No, per alguna raó en especial.
No, això no m'ha cridat l'atenció. Ni ell ni... Mira, des que estic a la llibreria, que som des del 23, els tres Nobels que hi ha hagut no m'han cridat l'atenció. N'he provat un i l'he deixat, que és Nahan Kang. La vegetariana a mi no m'agrada gens.
Jo la vegetariana sí, els relats seus també, i la veritat és que la vaig descobrir a partir del Nobel.
Jo no, bé, com hem xerrat aquí, a vegades a mi lo cru m'acosta una mica, però I després ara en Laszlo...
Krasznahorkai.
Molt bé.
Krasznahorkai.
No, sentit el seu nom.
Jo el coneixia, saps què passa amb ell? Sí. Que el coneixia com a guionista de les pel·lícules de Bellatar, que per cert va morir fa uns dies, un director hongarès increïble. Poeta visual de primer ordre. I jo sabia que Krasznahorkai, de vegades me costa de vegades, era el seu guionista i m'interessava. De fet, el Tango de Satán és una peli. També, no?
Dirigida per Bela...
Per Bellatar, i a més que dura com a 7 hores, la pots veure tota seguida en dues parts, està estructurada en dues parts, si la vols veure en dues parts, de 3 hores i pico cada una, també és una meravella, no? I t'anava a dir que un propòsit de 2026 és llegir el darrer Premi Nobel, no? Independentment de la seva vessant de guionista.
Molt bé,
sí. Pot ser arriba, pot ser no, perquè hi ha tantes coses.
Clar, és que... Jo he començat l'any un poc agobiada. Mira que...
Per què?
Vaig començar... Quan vaig agafar el llibre i vaig dir no t'agobiaràs en les lectures, no t'agobiaràs, ho aguantaràs. Però enguany he començat un poc agobiada, perquè n'hi ha moltes que me fan ganes.
Clar.
Ara, per exemple...
Se t'acumula la feina.
Sí. Ara, per exemple, ahir no, Marta Jiménez Serrano va treure Oxígeno.
Sí.
I ara m'estava llegint, que he tingut durant mesos l'edició novenal, i no l'he llegit, el meu germà sí, però no. I ara m'hi he posat abans de venir aquí i ja estava enganxadíssima. Potser en xerrarem pròximament, però bé, com que se van acumulant, però bueno, a poc i bona lletra.
I ho anirem comentant aquí, això.
Exacte.
És de bo, no?
Clar.
Que llegeixes serveix pels teus clients de Llibre i el Lluna i també pels oients de l'aviador. O sigui que,
sí, no, això sens dubte que és un gran avantatge.
Bueno, parlaven del sandinisme i sí. Què t'assembla si acabam a Nicaragua sandinista, que també se va convertir després en una espècie d'himne, no? Jo crec que va ser Cortatu, no?, que va fer la primera versió. Uh-huh. Aquesta no és d'en Cortatu, però també... manté l'essència, no?, d'aquesta lletra també revolucionària i reivindicativa.
Clar que sí, recordem que hem xerrat de La Mujer Habitada, de Na Gioconda Belli, i de com retrata una...
Sí.
Xalaparta i Seix Barral té, en castellà el trobes en dues, però l'edició de Xalaparta és preciosa, i Seix Barral no sap molt de neu, però no.
Sí, s'ocorre molt.
I això, una novel·la que mostra la resistència i la lluita davant les injustícies.
Que bé, Maria. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana
més
que ve.
Més literatura, més llibres, vinga.
Ràdio
és... Ràdio és... Cultura.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de... Changuito se ha muerto.
Sí, Changuito. No, se ha muerto. Changuito.
Perdó,
no. En Chanquete. Pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure. Ara,
sí,
ara
sí,
tenim el canal estendàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat d'espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
Sí, 45 minuts, continuem el programa. Ja sabeu que els dimarts dedicam al darrer tram de l'Aviador a entrar, ja bé, a una llibreria o una biblioteca. Avui toca biblioteca, parlant de la biblioteca Joan Alcover de Ciutat i el bibliotecari Jaume Belda. Jaume, com estàs?
Hola, molt bé, com va tot?
Molt bé. Has començat llegint el 2026? Imagino que sí.
Sí. He començat llegint. He començat llegint un llibre de na Charlotte Neus, Peter Seed, d'Edicions del Periscopi, i també un que m'ho feia moltes ganes, de na Mercè Ibarz, Una noia de ciutat. Vaig llegir el de Tríptic de la Terra i me va agradar molt, i estava amb ganes de llegir aquest, que és sobre l'arribada de na Mercè a Barcelona.
Ara que has dit a Periscopi, ja t'abans que després te demanaré com tries allò que llegeixes, perquè evidentment, més fent feina a la biblioteca, tens a l'abast tots els títols que te puguis imaginar i més, per tant, supos que has de fer una tria, i hi ha gent, per exemple, que se'n fia molt de l'editorial, després te demanaré. Però ens passaves fa uns dies el llistat dels llibres més prestats a la xarxa de biblioteques municipals de Palma, Bibliopalma, parlant d'en 2025, òbviament, i el primer que m'ha cridat l'atenció, Jaume, és la gran diferència que hi ha entre aquells que llegeixen en català i en castellà. Perquè és vera que en català trien autors, autores majoritàriament que ja escriuen en aquesta llengua dels manuscrits originals, i en canvi el castellà se'n van més diguem-ne, noms hiperconsolidats, supervendes, tipus Joel Dicker o Freda McFadden, que és tot un fenomen, no? Clar, imagino que darrere d'aquestes estadístiques també hi ha perfils.
Sí, tenim bastant, uns perfils bastant determinats, marcats entre tots els usuaris que venen a la biblioteca. En castellà, la veritat que no m'ha cridat molt l'atenció, perquè són els bestsellers, són els grans llibres de thriller, suspens, que aquests enganxen moltíssim. M'ha cridat moltíssim l'atenció els llibres en català, perquè són llibres totalment diferents als de castellà. Uns temes molt més personals, més íntims, com la maternitat. I sí, la veritat que tenim uns perfils molt, molt marcats, perquè també està molt, bueno, tenim uns usuaris que a l'hora de llegir en castellà o en català no solen canviar de llengua. Els lectors en castellà sempre tiren obres en castellà, i els lectors en català sempre tiren a títols més en català, bueno, títols en català.
Anem a recordar aquesta llista, els primers títols com a mínim, La vida del llibreter, d'en Friken and Zeving, com a primer títol, el més prestat en el 2025, dels Dies Bons, que és curiós també perquè és un llibre escrit per Daniel Fullana ja fa un parell d'anys, i de fet que s'ha adaptat en el teatre fins i tot, i continua, no?, amb aquesta expectació, aquest interès per part dels lectors i de les lectores. cofort del Sílvia Soler, també era Marta Riols, que sol ser una habitual d'aquestes llistes, a l'altra banda de la por, Matilde, d'Anna Maria Escales, o el passatge d'Anna Carme Roca, trobant qualque clàssic també com a Guillem Frontera, i també, bueno, en aquest cas fa, no és Guillem Frontera, és Carme Riera, i en Guillem Frontera que fa el pròleg, parlant de Te deixa molt la mà com a penyora, que també celebraven, no?, anys de la seva publicació. Clar, deies que també són temàtiques, a lo millor, més per aventura, més intimistes, són drames més familiars, més individuals, i també predominen les autores sobre els autors, de manera claríssima.
Sí, de fet, pràcticament, sí. En català...
Totes
són en català. I en castellà diria que també el 70% són tot autores.
Que bé. Això vol dir, darrere d'aquesta estadística també hi ha més lectores que lectors?
Sí, hi ha més lectores que lectors, però jo crec que això tampoc influeix a l'hora de triar el llibre. Fa uns anys, nosaltres a la Biblioteca de Joan Alcover, farà 5 o 6 anys, sí que vam intentar fer un canvi a l'hora de seleccionar els llibres, perquè vàrem veure que pràcticament s'hi llevaven tots els autors, els escriptors de les prestatgeries, quedaven buides. Clar. No tenien pràcticament llibres escrits per dones. I vàrem intentar fer conscientment una compra també de dones. Però ara tu fas el llistat de llibres, sense pensar en això, i més d'un 50% ja tixen llibres de dones.
Trobes, Jaume, que
són els que demanden, sobretot les nostres usuàries.
Clar, jo vaig fer l'exercici, que és molt bo de fer, evidentment, fa, no sé, un any o així, me van demanar que havia llegit en el darrer mes, me sembla, i de, no sé si eren 12, 13 títols, me sortien tots, excepte un, escrit per dona. I jo no havia fet aquesta tria a propòsit. I ara m'adon compte que continua aquesta tendència. Jo se me'n van els ulls cap a llibres escrits per dones. Tens una explicació en això? O sigui, teníem aquesta ànsia, precisament per allò que deies abans, que fins fa uns anys, evidentment, la publicació per part de dones era molt més minsa que dels homes?
Sí, jo sobretot pense que serà això, que fa uns anys la producció de llibres escrits per dones era molt baixeta. Ara tot això ha canviat i pràcticament les grans editorials tots aposten per noms de dones. A més, són temes que interessen.
Clar.
I ja t'he dit, en el nostre cas, que un 80% dels nostres usuaris que agafen llibres en préstec són usuàries, òbviament diu molt a l'hora de llegir un llibre.
Clar. Anem a recordar la llista en castellà, l'assistenta de Freida McFadden. A més, juraria que és una trilogia, perquè és l'assistenta de Vigila i el recluso, no? Forma part d'una trilogia, si no vaig errat. Val, després...
Digues.
No, digues tu. Que me corrobori si és una trilogia.
No, crec que el recluso crec que no és forma part de la trilogia. Crec que no sé si és anterior i ara l'han tornat a publicar.
Ah, molt bé. Després tenim Victoria Paloma Sánchez Garnica, Cuando llega la noche, Miquel Santiago, Un animal salvaje, Joel Dicker, un altre clàssic habitual en aquestes llistes, sí. Julia Navarro, Dolores Redondo... També és veritat que són noms habituals a tot l'estat espanyol i més enllà, no? Deies que per ventura el lector en castellà és, no sé si pot dir, més mainstream.
Sí, bé, i també m'ha cridat l'atenció que hi ha molts autors espanyols. Fa uns anys, a l'hora de triar els llibres el llistat dels llibres més llegits, solien ser autors internacionals, sobretot anglesos, i ara s'han colat molts autors, escriptors espanyols, que també està molt bé.
I quan parlem d'assaig o allò que vosaltres denomineu coneixements, en aquest cas en català, tornem a les autores i autors d'aquí, en primer lloc Pere Grau, biografia d'un barri, en aquest cas escrit per la nostra col·laboradora Cristina Llorente, l'hem tingut avui, parlant d'arquitectura, sí. I també Daniela González, d'exposicions mallorquines, també d'en Antonio More i Gabriel Jové, o Pedra, seria el tercer títol, La construcció a Mallorca, i escrita en aquest cas per Bernat Mora. I tornem un poquet a allò que... O sigui, a l'interès per allò que ens envolta, no? Per la nostra història, per el nostre present, per el nostre passat recent.
Sí, a més, aquests llibres tenen la peculiaritat que on més han estat prestats ha estat a la Biblioteca de Cort,
sí,
especialitzada en temàtica local.
Clar.
I s'han colat entre, ja no és que siguin de coneixements, entre el llistat dels llibres més prestats de tota la biblioteca, uh-huh, apareixen tots aquests llibres de temàtica local, que òbviament ens interessen moltíssim. Mm-hmm. I m'ha agradat moltíssim també trobar-los en aquest llistat.
Teniu estadístiques, xifres d'assistència i si se pot comparar al 2024, si parlem de 2025 respecte a l'any anterior?
Bé, te puc dir del conjunt de biblioteques el número de préstecs que hem tingut.
Sí.
En total n'hem tingut 107.000,
uh-huh,
que més o manco són les mateixes dades que l'any anterior, el que passa que enguany hem tingut un parell de biblioteques tancades per obres.
Oh, mira.
Per tant, estem molt contents
que
perquè
bé
hem igualat dades, tot i aquestes condicionants. I les biblioteques amb més préstecs, òbviament, són la Biblioteca de Escorxador, Pere Garau, que va ser una aposta de fons anys i ha funcionat molt, molt bé.
Que bé.
I també la Joan Alcover. I després, jo que faig feina a la Biblioteca Joan Alcover, te puc dir les dades d'assistència a la nostra biblioteca,
sí,
que són molt positives. Hem crescut respecte a l'any 2024 un 9%, amb un total de 33.000 visitants, que no està gens malament.
Que bé. A més, me parles, uh-huh, de biblioteques, Jaume, relativament perifèriques, i això jo crec que també està molt bé. O sigui, que un barri com Pere Garau, en tota la seva història, en tot el seu pes multicultural, en tota la seva, bueno, idiosincràsia, que la té, òbviament, sigui una de les biblioteques on la gent més hi va, crec que és una bona notícia, i ben igual passa en Joan Alcover, que no és pròpiament cèntrica o s'escorxador, que tampoc estem parlant de...
Bé, i sobretot les, com diuen ells, les ultraperifèriques, perquè
clar,
les biblioteques de Sant Llioteria, Sant Jordi, Son Ferriol, tenen unes dades boníssimes de préstecs, que això encara les honra més.
Sí, senyor, idò, se pot dir que les biblioteques del Mancor de Ciutat estan o gaudeixen de bona salut. Te demanava per com tries els títols, Jaume. No sé si tens autors, autores de referència, que aquests diguem que publiquen i vas. No sé si tens editorials que te mereixen molt de respecte i que són una garantia. No sé si hi ha una mica també d'intuïció de dir per aquí, o no sé si també tens referències tipus crítiques de qualque setmanari, de qualque mitjà especialitzat.
Bé, nosaltres és que a l'hora de comprar tenim l'ajuda de les nostres usuàries, que són els més interessats en els llibres que volen llegir. I, per tant, el llistat el fas molt condicionat per ells. De totes maneres, sempre reserves una part per algunes editorials petites que publiquen bon contingut. Després, òbviament, un 25% el solem reservar per a literatura infantil.
Uh-huh.
I després, així, pues, visites llibreries i et deixes recomanar també pels llibreters, que en saben moltíssim. I alguna aposta personal que dius, ai, anem a agafar aquest a veure si funciona. No sempre passa, però bueno, sempre ho intentam.
Uh-huh. I dins aquestes referències o aquests criteris per triar, me parlaves dels títols que t'han acompanyat en aquest inici de 2026, però qualque descobriment que hagis fet no sé, en els darrers mesos, no sé si parla de títol, d'autores, d'autors...
Bé, descobriment no és, perquè trob que ha estat un fenomen literari. Ha estat La mala costumbre, de l'Anna Portero, que no l'havia llegit. És d'aquests llibres que tothom llegeix i al final li agafes com una mica de mania, perquè... I l'altre dia vaig veure un llistat dels 50 millors llibres dels darrers 50 anys i sortia aquest. Vaig dir, ostres, sí, igual li he de donar una oportunitat. I m'ha sorprès molt gratament, m'agrada moltíssim i el recoman molt. Si no l'heu llegit, val la pena.
Llegeixes indistintament en castellà i en català o tires més cap al català, per exemple?
No, indistintament. Al final de quan faig balanç de l'any sempre sol sortir un 50 o 50, més o manco.
Mm-hmm. Tens, diguem, una certa reticència als bestsellers? No estic xerrant dels best-sellers tipus Ken Follett, pròpiament, amb tot el respecte cap a Ken Follett, òbviament, només faltaria, sinó, diguem, de cop i volta, un llibre d'una autoautora no tan conegut, no tan supervendes, però que se converteix en un fenomen.
Sí, una mica sí. Sobretot li tinc un poc de rebuig a tots aquests llibres de novel·la negra que han tornat tan best-sellers. No me solen agradar, tot i que alguna vegada m'ha caigut alguna a les mans i ho he passat bé llegint-lo, la veritat. Sí, és un rebuig que moltes vegades no està justificat.
Efectivament, don fer també d'això, són prejudicis. I a literatura, sí, quants menys prejudicis, molt millor per poder gaudir. Sí. Jaume, moltes gràcies. Jaume Bell, des bibliotecari, fa feina a la biblioteca. Joan Alcobé també fa feina al servei de coordinació de la xarxa de biblioteques municipals, i que el 2026 sigui propici, no?
Moltíssimes gràcies. Dir-vos també que aquesta setmana ha començat ja la temporada de contacontes i activitats de foment de la lectura a les biblioteques per aquest 2026, val?
On trobar la informació?
A Bibliopalma, d'aquí poquet, bueno, a Palma Cultura trobareu tots els contacontes i d'aquí poquet publicarem també tots els clubs de lectura, que enguany en tenim uns quants.
Que bé, Jaume Beldam, salut i llibres, gràcies.
Gràcies a vosaltres, adeu, bon dia.
I aquí ho deixem per avui, amb aquests acords de Crystal Fighter. Recordem que aquest divendres un desplaça a força d'aquestes festes de Sant Sebastià actuen precisament a la plaça Espanya de Ciutat. Ja sabeu que ara mateix arriben les notícies i que nosaltres tornarem demà a les 6. El ministre